a l'escenari, no sé si ara, no venint el Sánchez, li buscaran substitut. Mm-hmm. Però sí que és cert que s'espera que sigui un acte molt multitudinari després de 2 anys en què van haver de celebrar la festa amb restriccions de la pandèmia. Però és que a banda hi ha com certa moral de victòria dins de les files socialistes i ja realment les federacions estan molt motivades.
I la segona cosa que volia dir, a part del tema de Pedro Sánchez, és que la Laia Colomer, que és el col·legi electoral on vota Enric Oleta, crec que ja hi ha votat, Laia.
Sí, exacte, Xavi, Enric Oleta, que ha arribat cap a 3:15, per tant, ben puntual a l'hora...
A veure, estem tenint alguns problemes, no, perquè l'estem sentint i no sentint. Crec que allò és d'apretar el cable, per entendre'ns. Però l'anem perdent una mica.
Em sentiu bé?
Ara sí, ara perfecte, Laia.
Em sentiu bé ara? Ara sí, Xavi? Doncs sí, el que deia, que Enric Oleta ha arribat aquí ben puntual a 9:15, per tant, a l'hora que havia dit. Ha arribat sol, només acompanyat d'un assessor, i aquí a la porta sí que s'ha trobat bastant simpatitzant, els ha estat saludant, s'ha estat fent fotos amb ell. Ha entrat dins, la premsa no l'hem pogut acompanyar perquè no ens han deixat entrar. Ha votat, ha sortit i s'han anat cap a casa, no s'ha aturat com sí que passa, no?, aquí a Catalunya i també a l'Estat, que els candidats s'aturen i parlen amb la premsa i fan unes declaracions el dia de les eleccions. Aquí no ha passat, Enric Oleta ha sortit, ha tornat a saludar els simpatitzants, ha fet algunes fotos més i s'han anat cap a casa, no? Li hem preguntat si volia dir alguna cosa i ha dit que no, que avui era el dia del silenci i que la gent votés.
Anna, quan sabrem resultats, creus? Una miqueta definitius.
Doncs, com dèiem, a les 11 de la nit hi ha les enquestes a peu d'urna. Cap a la, diguéssim, 11:45 sabrem la participació definitiva i després començarà el recompte, les primeres projeccions. Jo crec que cap a les 2-3 podríem tenir una idea aproximada i cap a les 6-7-8 del matí una idea més afinada, diguéssim, de com ha quedat la cosa, però... no s'esperen, diguéssim, a no ser que grans sorpreses.
No sé si voleu comentar alguna cosa des d'aquí, Iva, Mila, Sara i Joan Caral, i llavors ja deixarem que puguin anar a treballar tant l'Anna com el Basté, com la Laia, com el Jordi de Planell.
Sí, jo els volia preguntar, perquè posem molt el focus en això, en la pujada de la dreta i l'extrema dreta, fins a quin punt, sobretot això, és responsabilitat dels partits sistèmics, que per exemple en el cas d'Itàlia van ser els responsables de fer caure el govern de Mario Draghi. I quina incidència tenen declaracions com les que va fer la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aquesta setmana, dient que bé, que va venir a dir alguna cosa així com, bé, si Itàlia no vota com hauria de votar, tenen l'exemple d'Hongria per veure el pa que s'hi dona, que no sé si és una gran demostració de sutilesa política a l'hora d'esperar a veure com voten els italians.
Buh.
Jo crec que les declaracions de la von der Leyen va ser un error, una patinada, perquè va donar una arma a l'extrema dreta. Aquí Salvini va sortir corrents a manifestar-se davant la seu de la Comissió Europea a Roma i a dir que l'estava amenaçant i que havia de demanar perdó o dimitir. El cas de l'extrema dreta a Itàlia és interessant, però també ve d'un cert desgastament dels partits polítics, un sistema que cada any i mig té un nou govern, que no s'acaba mai d'entendre per què cauen els governs, totes aquestes maniobres polítiques de les quals Matteo Renzi és el gran expert, no?, en fer caure governs. Ara aquest govern de Mario Draghi estava funcionant, estava anant bé, estava fent les reformes, tenia molta influència a Itàlia i Europa, i va caure, és molt ridícul, però el motiu pel que va caure va ser una nova instal·lació recollida d'escombraries a Roma, que estava dins d'un decret de llei més general i que el Moviment 5 Estrelles no estava a favor d'aquest. O sigui, aquest va ser, òbviament hi havia moltes tensions darreres, no? Però aquest va ser l'excusa per fer caure aquest govern. Llavors jo crec que al final no és que els italians siguin tots feixistes o tots d'extrema dreta, sinó que estan cansats d'una mica d'aquest sistema polític, estan desencantats i tenen ganes d'alguna cosa nova, i Meloni és l'única que encara no han provat.
Sembla com que hi ha un fil conductor, no?, arreu d'Europa, d'una onada creixent de desafecció que es manifesta amb dos fenòmens, un l'abstenció i l'altre l'ascens de l'extrema dreta. Jo et volia preguntar, Anna, clar, hem vist una Meloni que ha fet una mica l'estratègia de Le Pen, no? De quan veu l'extrema dreta que té possibilitats de governar, intenta com suavitzar certes coses que abans sí que havia exhibit, i ho hem vist clarament amb aquest discurs que havia posat abans al Xavi, que ella atribueix que estava cansada, però en realitat es manifesta com a neofeixista, com a racista, com a xenòfoba, com a antieuropeista i com a antidrets a les dones. Però jo et volia preguntar, quines possibilitats reals hi ha de que si Meloni arriba a governar, doncs derogui una llei com la de l'avortament, que compta amb un suport molt ampli a Itàlia, o bé s'atreveixi a derogar el matrimoni homosexual?
El matrimoni homosexual no és legal a Itàlia, només les unions civils que diuen aquí i des de fa pocs anys. Vull dir, no, i ella ha dit que no està a favor del matrimoni homosexual i que no està a favor de que les parelles homosexuals puguin adoptar, perquè creu que l'ideal és una mare i un pare. Sobre l'avortament, ella insisteix en que no derogarà la llei, sinó que vol que l'apliqui completament per prevenir, és a dir, per donar més eines a les dones que vulguin avortar a que no ho facin. El que passa és que ja hem vist el que passa en algunes regions governades per germans d'Itàlia, que el que fan és no derogar la llei de l'avortament, òbviament perquè no poden, però posar més complicacions. És que avortar per Itàlia ja és molt complicat, perquè un 70% dels ginecòlegs són objectors de consciència i, per tant, costa molt trobar algú que on puguis avortar. I en aquestes regions on governen ells, doncs retrasen les setmanes fins que pots avortar per mètode farmacològic, que és el preferit per moltes de les dones, o tanquen, o no deixen que es pugui fer en clíniques i només en hospitals, i per tant tot l'hospital sap quin és el metge que no és objector. Són una sèrie de complicacions, no damunt de la que no tan a la vista, però que sí que existeixen. I sobre el que dèieu de Meloni i les possibilitats de que pugui tenir màniga. És que és molt complicat per al sistema, per la situació en què es troba a Itàlia, sobretot perquè tenen que aplicar el pla de recuperació europeu, hi ha molts milions d'euros en joc, i jo crec que no s'atrevirà a una confrontació tan directa amb Brussel·les.
Les 10 i 7 minuts, escolta, us deixo treballar, perquè si no, no podreu fer res. Anna, una abraçada ben forta, anirem sentint al llarg del dia d'avui, i evidentment també a la nit i demà. Moltíssimes gràcies per tot, fins ara.
Fins ara.
El Jordi de Planell i la Laia Colomer, que també són al carrer, seguint, els anirem sentint també al llarg del matí. Gràcies, Jordi, gràcies, Laia. Basté, et sentim a la nit.
Vale, perfecte. Per cert, una cosa.
Què ha passat?
Ai, deixa'm dir. És curiós, eh?, el president del govern d'Espanya, que ara t'ho digui des d'Itàlia, dona positiu.
Sí.
Hosti, mira que he tingut ocasions, perquè havia mirat que al març del 2020 dues ministres, com Irene Montero i Carolina Darias, van donar positiu en el seu gabinet. I ella durant 22 anys, ostres, és bestial.
Ha trigat molt, és veritat.
Sí, ha trigat molt. Bueno, en fi, escolta'm, que en parlarem aquesta nit i demà.
Molt bé. Una abraçada, Jordi.
Igualment, Xavi, fins ara a tots, eh?
Les 10 i 8 minuts. Quedàvem per fer, si voleu fer alguna reflexió, tant la Mila com el Joan Caral.
No, jo volia treure un tema, que és que ja sabem que l'extrema dreta està en ascens a tota Europa i que té una agenda política que abarca tots els aspectes, des dels econòmics fins als de moralitat, fins a molts aspectes. Però, clar, ha trobat en el tema de la immigració el seu cavall de batalla. Llavors, aquí, després de les declaracions que va dir la von der Leyen, de dir tenim eines per evitar que Itàlia es descontroli, per entendre's, no? Clar, la Unió Europea també és, en part, molt responsable de l'ascens de l'extrema dreta a tots els països, especialment Itàlia, però també França, però sobretot Itàlia, perquè tot el tema de la immigració ho està gestionant fatal. Fa des del 2015 que s'està intentant articular una nova política d'asil i d'acollida que diferenciï, per una banda, els immigrants per raons econòmiques dels que són per refugiats polítics, per entendre'ns, i, a més, no ha sigut capaç en tots aquests anys de buscar un sistema que permeti repartir. Llavors, què passa? Itàlia té la ruta central del Mediterrani. És veritat que és un país que, a més, tota la gent que entra per Grècia també acaben, molts d'ells acaben passant per Itàlia, com a Espanya li pot passar en qualsevol moment. Els països de la frontera de la Unió Europea o reben la solidaritat de la Unió Europea i una resposta al tema de la immigració, o si no les opinions públiques d'aquests països, tot aquest problema es pot girar en contra i donar ales a les forces d'ultradreta. I això la Unió Europea és la que té la responsabilitat d'aturar-ho.
Joan.
Bé, una petita correcció a la...
Aquí, a la IVA.
A la IVA. Que fan caure a Draghi, no els partits tradicionals, sinó els antisistema. Salvini, Força Itàlia una altra vegada, i els 5 Stelle, amb aquesta votació sí. al Senat. Eh? Sí, no és que la democràcia però final... no existeix pràcticament, i els socialistes doncs queda...
Però és que al final ja no... aquests partits ja són...
No, però eren partits de govern, perquè
sí, per això et dic que són...
Però no són partits sistèmics.
Són partits que
ja... Però igual, no discutim
formen
això,
formen part del sistema, dir, quan... perquè porten molts anys governant a Itàlia.
Bueno, els 5 Estrelles...
No tants,
eh? I Salvini tampoc no tants. El que passa és que ja sabem qui padonen.
Sí.
I els electors ho saben. Per tant, si governa el feixisme a Itàlia, no és culpa ni de la Unió Europea, ni dels partits tradicionals, ni dels partits no tradicionals. És culpa dels electors. Perquè si hi ha un moment en democràcia que els ciutadans són sobirans, és quan posen Joan... el paper a la papereta. Sí, i tot el més sí, poden ser com causes.
No solament tens raó, sinó quants anys han votat els italians a Silvio Berlusconi?
Que clar, vull dir que ha sigut el president quatre vegades, exacte, em sembla, no? Sí. I ara torna.
Sí,
vull dir,
clar, però
els electors italians, von der Leyen no saben ni com s'escriu.
Però no és un bolet que surti no, per generació espontània. Ja,
no, però,
és un bolet que
però són circumstàncies...
perquè hi ha una falta de sensibilitat i de responsabilitat a la gestió pública, que al final fa que
bueno,
probablement l'extrema dreta guanyarà, entre altres coses, perquè la previsió és d'un 40% d'abstenció.
Bueno, ja veurem després, i si formen govern, perquè pot guanyar i poden, perquè jo, un soci com a Salvini, jo no voldria, i un soci com a Berlusconi, no, vaja, els seus antecedents canten.
Bueno, però si no el voldries, però si el necessites...
Però ell, al moment donat, pot necessitar marxar, perquè creu que llavors és el moment del seu sorpàs. Vull dir que són gent amb aquest aspecte de poc fiar. Jo el que crec que el que fan els italians, tenint en compte que la política italiana espanyola no s'assemblen en res, per molt que tothom es busqui analogies, jo crec que els que han fet la mili, hoy no cenamos que se joda el capitán.
Penso...
És a dir, la vaga de menjador. És a dir, el que vol, és a dir, els italians
estan
profundament descontents, és lògic, perquè està a totes les estadístiques, per exemple, avui ve una a la Vanguardia de Progrés Social, està molt per sota de la mitja, a quasi 12 punts per sota de la mitjana europea. Vull dir, és una cosa brutal. Doncs, bueno, doncs mira, no voleu, doncs que rebenti, una forma de arreglar el sistema sí. És que rebenti, a lo millor, no? Potser...
Veurem,
ni soc italià, ni voto a Itàlia, eh? Vull dir que no...
3 minuts i arribarem un quart d'11 al matí. Em permeteu un minutet de pausa i de seguida anirem a buscar una cosa que ens ha fet molt feliços en les últimes hores.
Uh-huh.
Una sorpresa, que és quan surt els premis de Sant Sebastià.
Ah, sí? Aquesta nena.
Carla Quílez, cada cop 14 anys. La diria, pel que hem vist, l'actriu més jove de la història a guanyar una Conxa de Plata. De seguida anem a parlar amb ella.
RAC 1. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals. Conserveu tot allò que us interessi de RAC 1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un minut per un quart d'onze del matí. Quines ganes que tenim ja de veure aquesta pel·lícula que, per la qual una joveníssima actriu debutant va guanyar ahir a la nit la Conxa de Plata de Sant Sebastián. La pel·lícula es diu La Maternal, l'ha fet la Pilar Palomero, i aquí, ahir, d'alguna manera, va ser una gran sorpresa molt bona que precisament el premi a millor actriu... Bueno, actriu, és que el premi ara de Sant Sebastián no és ni actor ni actriu, és a dir, no té gènere.
No té gènere, és
actuació. La millor actuació, exacte, la millor feina actoral, per dir-ho així, se l'endugués una noia molt jove de 14 anys, Carla Quílez, que no havia fet mai una pel·lícula i que tothom diu, bueno, el Blai Morell deia aquest matí, és una força de la natura. Nascuda a Barcelona, ens està escoltant a aquesta hora del matí, Carla Quílez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Com has passat la nit, Carla?
Buah, en veritat, l'he passat amb molts nervis, molt nerviosa, perquè després del gran premi, veure que tota la gent et comença a parlar, està amb tu, i veure de veritat que la gent més propera, els teus amics i familiars, són els primers que et feliciten, i de veritat, una energia i una alegria impressionant.
Et podies imaginar alguna cosa semblant a la teva vida, amb una primera pel·lícula, que a més, clar, no sé si volies ser actriu tu o no, però ostres, que a la primera hi hagi aquest èxit tan descomunal, que és una cosa que molts actors i actrius no aconsegueixen mai.
Que bo, no m'ho esperava per res, perquè a sobre sabia que hi havia molta gent que em nominava a mi per la Conxa de Plata, però és que de veritat, que quan em van trucar i em van dir que tenia que tornar a Sant Sebastià per recollir-la, va ser un moment que de veritat em vaig ficar a plorar de la pitjor manera que tu pots esperar, perquè és que t'ho juro que no m'esperava per res.
Però hem de parlar de la pel·lícula, perquè la pel·lícula es diu La Maternal i interpretes una noia adolescent, no sé si més o menys de la teva edat, que està embarassada, no?
Sí.
El viatge ha d'haver estat bestial, no? I amb una directora, que ara ho comentàvem fora de micròfon, com la Pilar Malomero, que està molt avesada a treballar amb joves i, a més, amb gent que no té experiència en el món del cinema.
Sí, que és veritat que treballar amb ella ha sigut tot un amor de persona, perquè de veritat que és la primera que es preocupa pels seus actors i actrius i ens cuida com ningú. I és veritat que la meva primera experiència havent sigut amb ella ha sigut impressionant.
Com és la pel·lícula?
Doncs la pel·lícula ha sigut una mica dura en alguns moments, perquè ja com es pot veure a la pel·lícula quan s'estreni, doncs hi ha moments que es passen pitjor, com per exemple pues, amb les noies, no? Saber de veritat les seves històries, però ha sigut un viatge molt bonic, amb molts records, i de veritat que s'han fet unes amistats que duraran per tota la vida.
Em permets, Carla, que m'agradaria sentir el discurs que va fer la Carla Quílez ahir quan recollia el premi, perquè és molt emocionant. Ella s'emociona, de fet, mentre està recollint la Conxa de Plata, és aquest moment.
Sí. Es mi primera experiencia como protagonista en una película y estoy muy contenta de estar aquí. Agradecer también todo el apoyo que recibo aparte de familiares y amigos, pero la película en especial habla de las madres y a mi madre le quería agradecer todo lo que hace por mí. Porque de verdad que no hay tiempo ni dinero para agradecerle todo lo que ha hecho por mí.
La mare de la Carla Quílez es la Eva Alonso. Hola Eva, bon dia.
Hola, bon dia.
Es posa la pell de gallina, aquest discurs, eh?
Mira, ara una altra vegada estic plorant.
No m'estranya.
Sí, sí. Et surt de dintre el que pensaves que no hi era, però sí, et posa la pell de gallina i et sents com un mirall d'ella.
Com ho portes, Eva?
Doncs, home, ho intentem portar només amb la màxima normalitat possible, però bé. La veritat és que la gent que ens entorna ens fa que estem tranquil·letes, que de mica en mica, però sí, amb una sensació d'excitació, saps, allà d'una miqueta controlada, però molt feliços. La veritat és que molt contents per ella i molt feliços.
Clar, és que jo pensava, Eva, que com a mare deus estar extraordinàriament feliç i extraordinàriament preocupada.
No? Sí, oi? Sembla mentida, però tens tota la raó, perquè és un món que, bueno, ja sabeu per la història, ni molt menys ens imaginàvem això, ni sabem aquest món com ens en sortirà, però la veritat és que, bueno, tenim de gaudir i disfrutar aquest moment, i a poc a poc, i amb tranquil·litat, amb molta normalitat.
Deixa'm preguntar-li a la Carla. Carla, tu volies ser actriu o no?
No m'ho havia plantejat mai, t'ho dic en sèrio, sí, però quan em va arribar l'oportunitat va ser com, doncs bueno, anem a intentar-ho, no? I veure a la Pilar i a Irene Roquer, que és la directora de càsting, que em van tractar de veritat molt bé, i a mi ja ha sigut una experiència inolvidable, sí, és que és... Sí, va ser inesperat tot.
A tu també et va sorprendre, Eva, que li demanessin de ser actriu i no sé si li havies vist la faceta d'alguna manera.
A mi em va sorprendre molt. Inclús me'n recordo que les tres primeres vegades, fixa't en el que et digui, no la primera, les tres primeres vegades que vam anar a fer el càsting, sisplau, mireu que Carla mai ha fet actriu ni interpretació. Jo ho ressaltava molt, perquè dic, a veure si això després no surt bé. I no, des del primer dia, és que amb la mirada de les dues, tant de la Irene com de la Carme, és que m'ho deien tot. Dic, no, Eva, que sí. I després el de Pilar, quan es va confirmar.
Bueno, perquè diuen, Carla, no sé si és veritat això, que tu acabes aquesta pel·lícula per casualitat, pràcticament, perquè tu no vas anar a buscar un càsting. Hi ha algú que veu el teu Instagram... No sé si va anar exactament així, i li passa a la Pilar Palomero.
Sí, és veritat que, en veritat, tot això va venir inesperat i, sobretot, per mitjans d'Instagram, perquè jo tinc una conta en la que em dedico a ensenyar ball, perquè és el que a mi m'agrada des de sempre, des de petita. I és veritat que Irene Roque va contactar amb mi des del seu Instagram de càsting i em van propondre, no?, la proposta de... et truquem perquè volem fer un càsting a tu... com a actriu protagonista d'una pel·lícula, però és que no ens van explicar gairebé res. Llavors no sabien si fiar-nos o no, però al final ens van passar un número, vam trucar per veure si era realitat o no tot el que estava passant, i vam veure que sí que era veritat, i vam anar ja a fer els càstings amb Pilar Palomero, que de veritat van ser meravellosos.
Eva, no vas pensar algun moment, mira, escolta'm, no ens emboliquem, no truquem a ningú, que això ara no ens va bé, ara no em va bé que se'n vagi a fer càstings.
Doncs mira, dos vegades, i això la meva filla t'ho pot confirmar, dos vegades, li vaig dir, no, Carla, no truquem. Carla, que no truquem. Fins i tot el meu fill, que és més gran, té 20 anys, Carla, no diguis tonteries. Bueno, dos vegades, li vam negar. I la tercera diu, bueno, tanta negativa, no, anem a provar. Però sí, dos vegades ens vam parar i dir, no, això no.
Carla, la majoria de vegades s'ha de fer cas als pares, però alguna vegada no, Escolta, Carla, no sé, i ara suposo que també és feina amb la Eva, és possible que amb el que va passar ahir ara comencin a sonar telèfons. Tu com ho veus, això? O sigui, penses que t'agradaria seguir fent actuació, una altra pel·lícula, o obrir un camp per aquí, o de moment ja veurem?
La veritat que això no m'ho esperava per res, t'ho repareixo com 5 cops. És que és veritat que doncs, ara m'han obert les portes al món del cinema, al món de la interpretació, i doncs, ara estem mirant per altres projectes, perquè aquesta experiència ha sigut inolvidable, i doncs, tornar-la a repetir crec que serà molt complicat, però seguir per aquest camí segurament que sí.
Sí, O sigui, t'agradarà dedicar-te al món de l'actuació?
Sí.
Què tal, Eva?
Jo, espantada, no riguis, no? Jo, espantada, imagina't. Mira, has de acompanyar els teus fills i les teves filles, els teus somnis. Sempre alguns són més complicats que altres, però bueno. És veritat que el que diu ella té tota la raó. Ha sigut una experiència increïble. En tots sentits, Ja no només per guanyar un premi, és l'experiència en si, maquíssima, que se l'aconsellaria a qualsevol pare i a qualsevol fill o filla que vulgui, la veritat. És que no puc dir el contrari.
Eva Alonso és la mare de la Carla Aquílez, l'actriu de 14 anys. És que ja, jo dic actriu, encara que és la primera cosa que facis. Potser t'estranya, però és l'actriu Carla Aquílez, que amb 14 anys ja hi va aconseguir ser l'actriu més jove de la història en guanyar en un festival que té més de 50 anys d'història, com és el Festival de Sant Sebastià, el de Donosti. Carla, un plaer, moltíssimes gràcies. M'agradarà parlar amb tu algun altre dia. Paeixo i que tingueu bona tornada. Una abraçada ben forta, Carla.
Gràcies.
Gràcies, Eva. Una abraçada.
Gràcies, guapos. Gràcies.
Gràcies. Caral, que m'has aixecat els dits i volies...
No, hi ha una cosa... No, millor no dir-li amb ella, perquè si no li pujaria... Si està en directe... Sobre...
No, les hem penjat, ja s'han acomiadat. Ja no estan sentint la ràdio.
Que no. Si volen sentir, ho senten per ràdio, però no ho senten pel micro, no? A mi m'ha sorprès positivament, i comparo amb actors i actrius veterans, amb 30, 40 anys de professió...
La maduresa.
La maduresa, i com ha, o sigui, com ha parlat, vull dir, construir les frases una darrere de l'altra, subjecte, verba, predicat... Vull dir, perdona,
no és absolutament
freqüent, eh? No, amb gent que es dedica a aquest tema i a parlar i viu de la paraula i de la imatge. Ha contestat totes les preguntes, ha explicat els seus sentiments d'una forma absolutament... Clar, d'una maduresa, i després un cap, un coco... Ella entendrà millor coco, un coco molt ben amoblat. I sap molt bé el que va dir i sap quines eines ha d'utilitzar per dir el que vol dir. Senzill, directe, descriptiu i gens complicat.
Caral, és que preguntem-nos tots què fèiem nosaltres com que teníem 14 anys. Oh, wow. Sí. Imagina que et posen davant d'aquell escenari ple de gent amb un premi, a veure què dius, no?
Sí, no,
ostres, sembla d'un valor...
I el fàcil és avui, el fàcil. No, és avui. Ahir.
Sí.
Ahir.
Tenim bastants exemples de joves amb el cap molt ben amoblat que revela que ells no només tenen una intel·ligència alta, sinó que a més tenen un bon acompanyament. Lo del bon acompanyament és fonamental de la família, dels amics, dels professors.
La mare ha estat capdavant.
Sí, la mare també està genial, eh?
Genial. I pensem, per exemple, un èxit mundial com la Rosalía. Gestionar això no és fàcil. Gestionar tot emocionalment, des del punt de vista de la gestió fins i tot econòmica, és a dir, això té un tinglado, és brutal. I llavors, però jo crec que en aquest cas una part important, i això també s'ha de dir, de la bona experiència que segurament, i que la nena expressa que ha tingut, no, una bona experiència en el rodatge, té a veure també amb la directora.
Tenim
un plantell ara de directores que és la de la Carla Simó amb l'estiu del 93 que va fer un treball amb una nena i amb uns nens meravellós. Tenim la Carla Simó de nou a Alcarràs amb un treball de nens fabulós. La directora, la Palomera, amb les nines, que és impressionant.
És impressionant.
És a dir, jo si fos mare i em vinguessin i em diuen... Mira,
tu ets demanen... mare?
No, jo si fos mare d'una nena que té capacitats... D'una nena que té capacitats i que em preocupa el seu futur i com pot gestionar, perquè també hem vist molts, diríem, mitos trencats, perquè han començat molt d'hora i han caigut en males mans. Clar, si jo veig els treballs previs de les nines i veig com se treballa i veig que és un entorn que protegeix, pues no tindria tanta por. Ara, jo crec que el perill ve ara, és a dir, quins altres projectes li venen, diria.
Bueno, aquí és on han de...
Jo crec que la part insòlita d'aquesta història, i ho dic perquè posava sobre la taula el nom de Rosalía, no? Però aquí la part insòlita és que es tracta d'una nena que no havia cultivat precisament l'estudi de dramatúrgia, ni d'interpretació, ni res.
Ella té dos naturals magnífics, clar.
Realment.
I que seria una llàstima que no els estudés.
A mi m'ha sorprès la història de trobar-la a través d'Instagram, no?, i que algú tingui la capacitat de veure a través dels seus vídeos ensenyant balls, no?, la capacitat interpretativa d'una persona que no ha fet mai cinema.
És el mèrit d'una gran directora de càsting.
I és veritat. Sí, clar, no? Però on estan les paradors? Ja no vas amb el buc. No.
És veritat, com diu la Milagros, que la pel·lícula Les Niñas, no?, de la Pilar Palomero, té una capacitat immensa per generar una empatia i per fer que tu acabis veient la pel·lícula amb els ulls de nena, de la nena de les nenes, en aquest cas, que les estan interpretant, que és espectacular, perquè et sacseja realment per dintre, busca la identificació constant amb sentiments que són de caràcter transversals en les dones, no? Crec que el component aquí femení hi té molt a veure amb aquest tipus d'interpretació i l'èxit d'aquest tipus de pel·lícules.
I tinc moltes ganes de veure la pel·lícula, perquè en el cas de les nenes era les relacions, aquestes relacions que hi ha entre nens, que a vegades tenen un punt de crueltat, que tenen un grans angoixes, etc. Però en el cas de la nova pel·lícula, la maternal, és una situació... Jo vaig tenir ocasió una vegada de visitar per fer un reportatge a Equador una maternal en la que hi havia nenes de 12 anys i vaig sortir d'allà amb el cor trencat per veure com aquestes nenes s'han d'enfrontar a una experiència vital com és la maternitat, en les condicions en què estaven, clar, en aquest cas era l'Equador, que també no eren nenes precisament riques. Vull dir que eren nenes que havien tingut moltes carències. I clar, interpretar això és, deu ser molt difícil, perquè tampoc és una experiència que tinguin.
Des del punt de vista cinematogràfic estan guanyant pel·lícules outsiders. És a dir, ha canviat completament, a més, amb moltes dones... moltíssimes dones directores, em refereixo, i productores, vull dir que són les que estan a la cuina, amb el millor sentit de la paraula, a la cuina de la pel·lícula, Clar, això enfrontats amb els gegants de Hollywood, clar, que quan arriben aquí una pel·lícula d'aquestes, sí, clar, s'estrena a Barcelona a 25 pantalles, no?
Em permeteu un minut per arribar a 11:45 al matí, que tenim una persona esperant, perquè, en fi, el matí se'ns ha complicat una mica. Crec que d'aquí uns minuts arrencarà la roda de premsa per valorar el que ha passat aquesta nit a la ciutat de Barcelona. Però abans, hi havia una persona que volíem saludar aquest matí, perquè demà es comencen a punxar les quartes... És que ja no me'n recordo ni... Imagina't, anem a pensar cinquena, és la quarta dosi de la vacuna contra la Covid, i tenim en línia l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla. Doctor Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, demà comencen a punxar-se aquestes dosis als majors de 80 anys i també en centres de gent gran. Clar, això arriba just abans d'una estació, bueno, l'entrada de l'estació ja l'hem feta, però durant la pandèmia sempre dèiem compte amb la tardor, compte amb la tardor. Molt bé, hem entrat a la tardor. Vol dir que bé pot venir una altra onada, i amb quina intensitat?
Això sempre ho hem dit, que és una possibilitat. De fet, és probable que en algun moment de la tardor o l'hivern augmenti el nombre de contagis, però el que ens hem de fixar és que gràcies a les moltes persones que s'han infectat fins ara, que són moltes, i especialment gràcies a les vacunes, entre tots hem construït una espècie de mur d'immunitat que fa que fonamentalment els casos greus de malaltia, per tant els ingressos a les UCI, hagin baixat molt, molt, molt. Per tant, esperem que potser sí que pugui haver-hi un cert repunt de casos en algun moment, però tant de bo que aquest repunt de casos es mantingui dintre de les circumstàncies actuals, que és pocs casos greus i, afortunadament, també pocs casos a la UCI, poques persones que morin degut a aquesta malaltia.
En aquest aspecte, llavors, no sé si haurem de deixar de parlar de pandèmia, doctor, aviat.
Bueno, això és una cosa molt interessant, perquè l'OMS algun dia dirà que això s'ha acabat, però ho dirà quan cregui que pels seus dades i tot això s'acabi, però això és una cosa més sociològica que no pas, diguéssim, epidemiològica. És quan tots estiguem en una situació en la qual aquesta malaltia formi part, amb més o menys intensitat, esperem que amb menys intensitat, de les malalties que ens poden afectar cada any a la temporada, especialment de l'hivern, que és quan els virus respiratoris circulen més, no? Però bueno, no, ja recordeu que es va dir que estàvem a prop, o es veia al final, no sé què tan lluny és el final, no sé si serà molt difícil arribar-hi, però segur que estem molt millor que fa 2 anys, quan tot això va començar.
La de demà, que comença la quarta vacuna, és l'última, doctor Trilla?
Aquesta és una molt bona pregunta. Crec que no, i això no ens ho hem de prendre com una cosa dolenta. Això vol dir que mentre les necessitem, se seguiran recomanant. La que comença demà és una vacuna important, perquè aquest mur en aquests moments s'està basat fonamentalment en la situació que tenim ara, i no vol dir que la nostra immunitat ja sigui definitiva, tant de bo, però no ho és amb aquesta malaltia. Sí que tenim una immunitat de més durada que ens permet aguantar les formes greus de malaltia, però els contagis i tot això, les vacunes que tenim ara, s'estan investigant de noves també, no acaben de protegir. Llavors, on va la vacuna? Clarament, com heu comentat, primer a protegir aquells que poden tenir més conseqüències greus de la Covid si l'agafen, persones de més de 80 anys, ingressats en residències, etc. I després es anirà oferint a la resta de la població de més risc, és a dir, per edat, perquè tenen alguna malaltia, etc. Aquests són els que interessa més protegir amb la quarta dosis, i al començament, com has dit tu, hi ha algun d'aquests grups, el grup més dèbil, per entendre's, els que tenen malalties com càncer, malalties immunològiques, que aquests ja porten 4 dosis, de manera que per ells aquesta serà la cinquena. Per la majoria serà la quarta, però per ells serà la cinquena.
Demano disculpes al doctor Antoni Trilla, perquè he de tallar ja la comunicació.
Sí, doctor, si no pateixis.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i bon dia.
Bon dia, gràcies per atendre'ns. Perquè demanen pas des de Sant Jaume, on han sortit ja els representants tant de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí i Albert Batlle, per valorar el que ha passat aquesta nit a la Mercè. Em sembla que és el Cesc Giró amb ell.
Sí, que comença aquesta roda de premsa. El sentim, Jordi Martí.
Sinó que ha estat, diguem-ne, quan encara no havien ni començat ni molt menys tot el que després havia de passar, i que també els aldarulls que han passat a la plaça Espanya, que després també explicarà el tinent d'alcalde. Jo voldria destacar per això que, malgrat aquesta notícia, la festa ahir es va desenvolupar majoritàriament i en tots els escenaris amb absoluta normalitat. Va haver-hi moltíssima gent, va haver-hi moltíssima gent a les activitats de cultura popular i tradicional al centre, en el seguici de gegants i bèsties i en els castells, per descomptat. vam tenir, a més, la delegació de Kif visitant i passejant per tot Barcelona i es van donar compte també ells de com funcionava el castell de Montjuïc, el parc de la Ciutadella, tots els escenaris i els espais que la Mercè aquest any ja plenament normalitzada ha engegat. Amb una participació cívica també
Martí,
durant
que és el responsable de cultura i que està fent una mica la valoració purament cultural de l'acte, de la qüestió, el que ens interessa. Ja sabem que ha anat bastant bé el tema de la Mercè, però el que ens interessa bàsicament és la qüestió de la seguretat, que esperem que parli Albert Batlle sobre aquesta qüestió, perquè està fent una valoració positiva i seria interessant veure què és el que passa més enllà d'aquesta qüestió. A veure, seguim escoltant a Jordi Martí.
De les Mercès ja normalitzades, i en tot cas va ser després, i un cop acabada la festa, que van començar aquests aldarulls que tots els mitjans hi heu fet referència, que hem de lamentar, que hem de denunciar, i que farem tot el possible per tal de contenir en el futur. D'això us en parlarà el tinent d'alcalde. Però simplement també destacar que malgrat aquestes notícies, la Mercè funciona i hem de fer una crida, perquè encara queda el dia d'avui i el dia de demà de festa, fer una crida a tots els barcelonins i barcelonines a sortir de festa. La festa continua, per sort el temps encara ens aguanta, ha sigut molt menys la pluja que havíem imaginat, i avui tots els escenaris, aquest dematí amb la segona diada castellera, aquesta tarda amb el Correfoc, el Passeig de Gràcia, i amb la multitud d'escenaris en el barri...
Estem amb l'aperitiu de Jordi Martí, a veure si podem sentir aviat Albert Batlle comentant el fil, que és notícia ara mateix, més enllà de que les festes vagin bé, que és el que ha passat aquesta nit.
Sí, deia Xavi que Jordi Martí ha començat aquesta roda de premsa desvinculant els fets d'aquest matí, d'aquesta matinada, aquest apunyalament de la festa de la Mercè.
Gràcies a tothom, gràcies una vegada més a tots els equips que fan possible que la festa es desenvolupi amb normalitat, no només a la gent de cultura, que és la que la programa, sinó també a tots els serveis, neteja, Guàrdia Urbana, etcètera... Que
no sé si es pot dir... Ja sé que el discurs ara de l'Ajuntament és que no està vinculat una cosa amb l'altra, però no sé si es pot parlar de normalitat amb una víctima mortal. Però vaja, no sé si és el més encertat. Però a veure si podem sentir Albert Batlle i que faci una valoració purament de seguretat de les circumstàncies.
De la valoració que feia el tinent d'alcalde de Cultura sobre el desenvolupament de la festa, la massiva participació de les ciutadanes i ciutadanes de Barcelona a la nostra festa major i el civisme general amb què aquesta festa s'està desenvolupant. També agrair el dispositiu que tant Mossos d'Esquadra com la Guàrdia Urbana ha fet per garantir que es pugui celebrar amb la màxima seguretat. No obstant, hem hagut de lamentar, ho anunciava també el tinent d'alcalde, ja n'hem parlat també a través dels mitjans de comunicació, la mateixa alcaldessa en una entrevista que ha fet a primera hora del matí, que sobre les 3:16 del dematí s'ha trobat una persona estesa en una de les boques de metro de la plaça Espanya, tocant a les Torres Venecianes, en el cantó Llobregat de la plaça d'Espanya, que tenia una ferida i estava en aquell moment ja en una situació molt delicada des del punt de vista de la salut i en pocs minuts, doncs, ha mort. Immediatament ha vingut al SEM, l'han retirat i Mossos d'Esquadra ja ha obert una investigació. Senyalar que aquesta agressió i aquesta mort s'ha produït no en el marc estricte del concert, sinó a plaça, amb una sortida de la boca del metro, i que Mossos d'Esquadra ja estan fent la corresponent investigació. Per tant, tampoc entrarem en més valoracions sobre les circumstàncies concretes que poden envoltar aquesta agressió i aquesta mort. Això es produeix a les 3:16, per tant, no té res a veure amb els aldarulls que es produeixen a l'inici de les obres, de les tasques de neteja que es fan en tot l'espai de la festa. Això es passa als 4:40, quan un grup del voltant de 500 persones s'enfronten primer als equips de neteja i després, posteriorment, a la força policial. I s'han produït aquests incidents, aquests actes de vandalisme en aquests entorns que han suposat, doncs, la vandalització d'un comerç a la carrer de Creu Coberta, l'incendi de 7 motos i 8 contenidors, dir que aquests incidents han sigut reconduïts amb una certa celeritat per part de la policia i que a 5:45 ja es havia restablert la normalitat. Lamentar, un cop més, que hi hagi gent que no pugui celebrar la festa sense provocar aquest tipus d'incidents que condemnem tots i que, en primer lloc, perjudiquen a la gent que massivament assisteix en aquest tipus de, en aquest tipus de festes. Per tant, doncs, també fer una crida en el civisme, el que ens queda de festa major. El tinent d'alcalde ja explicava doncs, les característiques de la festivitat de la festa d'avui i, de, i demà, aquesta tarda doncs, els concerts que hi han previst, aquesta tarda nit els concerts que hi han previstos, i demà doncs, que acabarem amb el tema de, el, del piromusical. Crec que, doncs, repeteixo, lamentar una mort sempre és un fet que s'ha de condemnar i de lamentar profundament, i lligar-ho també, doncs, diríem, a l'actitud doncs, delinqüencial d'alguns que van a les festes, doncs també, doncs, esclar, si vas amb una navalla, doncs, evidentment, pots trobar-te en una circumstància com aquesta. Però, sobretot, i ho ha dit l'alcaldessa, i nosaltres volem reiterar, deslligar-ho totalment dels aldarulls que s'han produït a continuació, que en qualsevol dels casos han tingut una intensitat molt menor de la que va haver-hi l'any passat. També, això també vull assenyalar. De cara a la propera nit, doncs, els dispositius policials sempre es reforcen, sempre s'adequen a les característiques, també doncs, enviar un missatge de suport i de solidaritat amb els comerciants de l'eix de Sants. Estem ja en contacte amb ells. Aquest matí mateix, a primera hora, la gerent del districte de Sants-Montjuïc s'ha desplaçat en aquell espai i doncs, també garantim la seguretat en les properes hores. Hi ha hagut una vandalització d'aquest comerç, una xarcuteria en el carrer Creu Coberta, em sembla que és el número 45.
Constaven dos, com a mínim, de comerços, però bé.
En l'espai públic, amb l'incendi...
Crec que queda clar el que està dient Albert Batlle. Hi ha un discurs de l'Ajuntament de Barcelona claríssim de desvincular el que... Mira,
vostès desvinculen aquests fets dels aldarulls que hi ha hagut a la Mercè, però aquest apunyalament s'ha produït en una zona molt pròxima als concerts. No sé si està marcat en les festes. No sé si també ho desvinculen de les festes. I la segona pregunta, ahir parlaven... Doncs...
La primera, ja ho he dit, els aldarulls no tenen res a veure amb l'apunyalament que hi ha hagut. És a dir, l'apunyalament ha sigut... La detecció de la persona ferida ha sigut a les 3:15 i els aldarulls comencen a les 4:40. Per tant, des del punt de vista temporal, no hi ha relació. Evidentment, la mort s'ha produït en els entorns de l'espai de Maria Cristina, on hi havia el concert. Per tant, no podem descartar que aquesta persona hagués assistit en el concert, però no era en l'entorn immediat, no era ni en l'entorn de l'escenari, ni en l'entorn de lo que era la festa. Per tant, vull que deixar ben clar, perquè algun mitjà associava, dir, el de Ruiz s'acaba amb un mort, no és veritat. Hi ha hagut un apunyalament, les circumstàncies del qual el cos de Mossos d'Esquadra està esbrinant, i una hora i mitja després hi ha hagut aquests aldarulls lligats en el desallotjament que s'estava realitzant de l'espai.
I la segona pregunta, ahir deien que havia sigut una nit tranquil·la, la divendres a dissabte, amb molta menys detecció d'incidents que un cap de setmana normal. Ahir sí que se'n van produir. A què ho relacionen? És a dir, què ha passat de diferent la nit de dissabte?
Bueno, que la nit de dissabte vam tenir la pluja que va fer que s'hagués que suspendre tota l'activitat a una determinada hora de la nit. Aquesta ha sigut una nit, doncs, des del punt de vista climatològic, de més normalitat, i s'han produït aquests incidents molt concentrats en aquest festival de Maria Cristina, però repeteixo, d'una intensitat molt menor del que es va produir l'any passat. També he de dir que l'any passat no hi havia concerts, sinó que hi havia una concentració de gent que va derivar després en els incidents que vam haver-hi de lamentar. Dir el que ha dit també el tinent d'alcalde de Cultura, que la Generalitat... La generalització de les festes, la generalitat de l'activitat festiva de la ciutat de Barcelona.
Que cada estat, 3 minuts per 3 quarts d'11 del matí, és evident que el que defensa l'Ajuntament de Barcelona és que aquest apunyalament i aquesta mort no estan vinculades. Bé, han insistit molt en el tema que no tenen a veure amb el desallotjament, és a dir, amb l'enfrontament amb la policia. I és cert, ho hem explicat aquí, que no sé si es refereix a nosaltres, però en tot cas ho hem explicat aquí quan hem sabut els horaris, que no té a veure amb el desallotjament en si, que no té a veure amb les festes, tenint en compte que està a 500 metres del concert, em sembla suposar massa.
Sí, però tampoc tenim elements
perquè
això pot ser...
Ni un ni l'altre.
Pot ser des d'un... No sabem.
Efectivament, no ho sabem.
No sabem si ha sigut una baralla entre gent,
el que sí que
no sabem
si ha
sigut...
Mila, és que hi ha hagut aldarulls en la zona de concerts i que a 500 metres d'allà hi ha hagut una persona assassinada. Sí. No vol dir que... no sé si aquesta posició és per defensar que l'Ajuntament ho ha fet bé,
no,
la gestió, però vull dir que tampoc no, no, la insistència en què no sí. té a veure a mi em sorprèn una mica.
A mi em sembla agosarada justament perquè no sabem, no tenim informació clar. De com s'ha
produït no sé que la tinguin,
aquest apunyalament. Sí, sí, suposo que si la tinguessin l'explicarien en detall, justament per avalar la seva tesi. Crec que és agosarat
I perdona,
tant vincular-ho com desvincular-ho totalment.
Que
per tant,
però la defensa, el que vull dir... Sí, sí, és evident sí. que hem d'esperar, però la intencionalitat amb què es defensa, que no té res a veure una cosa amb l'altra, sembla que sigui perquè es pot acusar l'Ajuntament que és culpa seva
no,
que
perquè,
hi hagi un apunyalament.
No, perquè ella ha dit que sortia al pas d'algunes manifestacions que diu aldarulls que acaben en una uh-huh. en un apunyalament. Sí. I això és el que desmenteixen.
Sí, sí.
Sí
no,
que
tampoc han dit excessiva...
Sí que és veritat.
Bueno, no,
això també està per veure.
No, que acaben...
Home, els aldarulls no.
No, Joan, els horaris no.
Els horaris, bueno, tot allò, tot allò el que genera, que tenen que veure amb el desjutament o amb la festa. El que a mi el que m'estranya, em sobta, és aquesta insistència, sense tenir dates, perquè si no tenim dades, no tenim dades ningú,
clar.
És aquesta desvinculació
temporal, ells han dit temporal.
Del desallotjament em sembla sí. que és evident, perquè
és
temporal...
Evident, clar, és
sí, però, vist,
però de la no, festa, no.
El tema no és el fet puntual, sinó... no ho sabem. Llavors, aquesta cosa de l'Ajuntament, aquesta tendència a treure's les puces a sobre, o sigui, a treure el paraigua abans que plogui, i jo crec... que en quant al fet concret sí que hi ha temps per saber dades.
Permeteu-me, perquè tenim una... crec que se n'ha d'anar a la Sara,
sí,
perquè
sí,
has d'anar a cobrir també els actes. No sé si la Iva també has d'anar.
Però no veuràs el Sánchez.
Ho dic perquè... No. Gràcies, Sara.
Fins ara. No, vosaltres.
Estem allargant, disculpeu la tertúlia, però és que tenim ara en línia el director general dels Mossos d'Esquadra, el senyor Pere Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, hi ha hagut una desvinculació molt clara de l'apunyalament i de la mort d'aquest jove respecte a l'enfrontament policial. No sé si tenen més detalls de què és el que ha passat amb aquesta persona, és a dir, com s'ha produït aquest apunyalament.
No, els fets es produeixen, com vostès ara comentaven, sentia així de fons la conversa, efectivament es passen temporalment espaiats, val? En un espai en què s'hi estava produint, hi havia una aglomeració de persones de la festa major, i al cap d'unes hores s'ha començat un desallotjament. La vinculació criminal d'un fet i l'altre... doncs són fets de moment que s'estan treballant per separat, val? Perquè a priori doncs, les informacions que tenim són les que són, i en el cas de l'homicidi estan sent investigades, i per tant aquí hi ha tot el dret de reserva hagut i per haver, i per tant fins que la investigació no avanci no es podrà ser del tot contundent amb les conclusions, però hi ha un espaiat temporal, val? Sobre un fet extremadament greu que és un homicidi, i després sobre uns aldarulls que al cap d'unes hores doncs, han donat una mica de feina doncs, als serveis policials.
Mm-hmm. Senyor Ferrer, quan sentíem el regidor Batlle, que parlava del fet en si d'aquest apunyalament, parlava bé, clar, pot ser que hi hagi una persona que surti amb una navalla, ha citat una navalla, l'assassinat s'ha produït amb una navalla?
Jo això no puc ni confirmar ni desmentir, perquè precisament forma part dels elements que s'han d'investigar, i a mi em pertoca ser prudent si a més a més tractarà d'una investigació amb una persona morta.
Mm-hmm.
El que està clar és que aquí hi havia un dispositiu conjunt de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, que jo vull posar en valor, un dispositiu que es perllonga durant 3 dies seguits, que té l'objectiu de garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic, perseguim tots els delictes de naturalesa, diguem, contra la llibertat sexual, mm-hmm. També protegim l'antiterrorisme, fins i tot, perquè estem a són unes festes assenyalades en una gran capital, i jo crec que el dispositiu policial doncs, ha treballat per poder donar resposta a una situació de gravetat. Si es donen delictes, doncs els investigarem, i quan les investigacions s'han pogut treure les conclusions, es compartiran, no hi ha més.
Mm-hmm. Per tant, no tenen ara mòbil, diguem-ne, del que ha passat amb aquest assassinat, eh?
No podem entrar en aquests moments a explicar-ho.
Molt bé. Deixem preguntar-li per les detencions, quantes se n'han produït?
Sí. Disculpi.
Dic que quantes detencions finalment s'han produït aquesta nit a Barcelona? Al voltant d'aquesta qüestió de massa.
Mossos d'Esquadra, en el moment, n'ha fet una desena, val? Mm-hmm. I Guàrdia Urbana està amb unes magnituds equivalents. Alguns números encara estan oscil·lant perquè encara s'estan produint alguns trasllats i, per tant, s'estan acabant de confirmar.
Mm-hmm.
Però sí que Mossos d'Esquadra, en el moment, a mi me'n consta una desena, sí. I Guàrdia Urbana equivalent.
Ahà. O sigui que podríem acostar-nos a una vintena de detinguts, podríem. Sense
podria,
ser una xifra
podríem
exacta.
Podríem estar rondant això, però potser si són 2 més o 2 menys, ara mateix és, ja li dic, fent trasllats encara entre comissaries i equipaments policials, doncs potser pot ballar algun número, però durant les properes hores es confirmarà.
Sobre la quantitat de persones que han rebut ferides d'arma o d'arma blanca o similar, tenen xifra d'això? Perquè ens consta que hi ha hagut algun altre apunyalament a Barcelona en zona, i també en aquesta mateixa zona.
No, les haurà de donar el servei d'emergències mèdiques en base a les persones que acabin tractant, i precisament també són unes dades que aportaran una certa demora, perquè una cosa són les atencions in situ, després els trasllats, i ells tenen el seu sistema de classificació, i jo aquí sí que no m'aventuraré, perquè no és el meu negociat. Mm-hmm. Aquest no és el meu negociat, i vull que el sistema d'emergències mèdiques sigui en qualsevol cas qui doni la dada.
Bé, la dada que ens han facilitat des del servei d'emergències mèdiques són 46 ferits, el que passa que evidentment no està desglossat en quin tipus de ferides estem parlant. Tinc una darrera pregunta, senyor Pere Ferrer. Tenint en compte el que va passar fa un any, s'assembla, no hi ha intensitat, sinó en modus operandi d'una part d'aquests 500, d'aquestes 500 persones que apuntava Albert Batlle, a nivell de comportament, perquè sabem que s'han vist imatges en saquejos en alguna botiga, vandalisme en mobiliari urbà, en motos, que s'assembla una mica el que va passar fa un any amb una intensitat molt menor. De quin tipus de perfil estaríem parlant, de persones que actuen d'aquesta manera?
No, això ho anirem veient. A veure, en els desordres públics, doncs quan hi ha saquejos, doncs les semblances, encara que siguin doncs en un any amb l'altre, poden tenir certa analogia. La veritat és que estem en magnituds molt, molt diferents, i per tant doncs estem en unes circumstàncies que es produeixen a altes hores de la matinada, segurament en presència d'alcohol, doncs ja d'una manera notable. En el moment en què la festa s'ha acabat i que s'està intentant doncs restablir doncs l'ordre en aquell espai, i la gent va marxant, i per tant es donen un seguit de circumstàncies doncs que l'any passat, amb una magnitud molt, molt més gran que aquest any, perquè aquest any doncs estem parlant d'una cosa de magnituds clarament diferents, però estem parlant del fi de festa, i el fi de festa, doncs la gent doncs pot ser que vagi amb dosis elevades d'alcohol, amb ganes de no acabar-la, i doncs els serveis policials, l'any passat ja ens va passar, quan s'acosta la matinada és quan comencen a sorgir aquests incidents, i és una amalgama segurament de moltes explicacions sobre el model d'oci, sobre el model de moltes coses.
Senyor Pere Ferrer, tinc una darrera pregunta que té a veure no amb el que ha passat aquesta nit, sinó i aprofito l'ocasió de saludar-lo, perquè ho hem vist publicat aquest cap de setmana, tant al diari El País ahir com al diari La Vanguardia avui, la inestabilitat que hi ha dins del cos dels Mossos d'Esquadra. Segons aquesta informació, tant d'ahir com d'avui, el número 1 del cos dels Mossos ha demanat que cessin el número 2. Hi ha un moment d'inestabilitat dins del cos dels Mossos, senyor Ferrer?
Miri, en l'exercici directiu a totes les organitzacions existeixen a vegades dificultats, però la gran riquesa és saber treballar conjuntament, i el conseller i jo tenim plena confiança amb el cap del cos, plena confiança amb la prefectura sencera, i precisament treballar en equip aporta visions diferents que sempre, sempre, sempre enriqueixen el resultat final, i per tant el que hi hagi, les dificultats que puguin haver-hi, doncs crec que es poden quedar molt ben compensades per la pluralitat de visions o els perfils professionals diferents que porten al final un resultat més interessant a l'organització. I tenim plena confiança en l'actual prefectura i en l'actual cap del cos.
Pere Ferrer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies al director general dels Mossos d'Esquadra, agraït per l'atenció. 8 minuts per arribar a les 11 del matí. Molt breument, si voleu fer algun comentari del que hem sentit.
Doncs sí, jo apuntaria. Ara el Pere Ferrer deia són l'apunyalament i els aldarulls són dos fets criminals que es treballen per separat, perquè no tenen, en la investigació criminal, de moment no hi ha indicis que estiguin associats, i totalment d'acord. El que passa és que això l'Ajuntament no ho pot fer servir com una excusa per dir són dos fets aïllats i no tenim un problema. Jo entenc que és un final de festa, jo entenc que la gent abusa de l'alcohol, i jo entenc que sempre és més complicat de dissoldre i netejar una plaça a Espanya després dels concerts de la Mercè que un dissabte qualsevol. Però l'Ajuntament no pot considerar normal que el final de festa consisteixi en acusar d'entrada els treballadors municipals que estan fent la neteja, i després els Mossos i Guàrdia Urbana, que han d'anar a ajudar a acabar de dissuadir aquells joves de que s'han d'anar cap a casa. Això no ho podem assumir com a normalitat. No és un drama, però tampoc és normalitat.
Però jo no entenc que de lo que he sentit jo de la roda de premsa s'hagi donat com a normal, ni s'hagi acusat...
La paraula normalitat, eh?
No, normalitat en les festes. I jo aquí plantejo una altra cosa. Unes festes que han mobilitat centenars de milers de persones en més de 500 escenaris de tota la ciutat. És veritat que això és molt greu, jo no nego la gravetat de tot això, però no posem en valor tampoc el que ha anat bé?
Però, a veure, això és com...
No, pregunta, no, jo l'altra pregunta. No, jo no tinc cap interès
això és
en...
com quan hi ha un partit de futbol,
sí.
I hi ha 200 partits de futbol que
no
passen...
No, s'ha d'acotar, el problema. No.
I provoquen un problema. Sí. Doncs allò és un problema.
No, però escolta, a mi el que em resulta una mica xocant és... Molt bé, hi ha un problema. Hi ha 500 persones que han fet el que van fer l'any passat. Ja hem avançat alguna cosa perquè el volum, almenys esperem que aquesta nit que ve no sigui igual, el volum ja ha sigut bastant menor. L'any passat vam tenir un problema de vandalisme als comerços molt més extens de lo que aquest any. Per tant, el dispositiu policial ha sigut aquest any més efectiu que l'any passat, perquè ha evitat que la dimensió fos això. Ara, l'altra qüestió és... Molt bé, tenim una oportunitat d'atacar l'Ajuntament de Barcelona, naturalment, naturalment.
Qui vol atacar l'Ajuntament de
Barcelona? No, dic jo, tenim una oportunitat de dir tot és un desastre, tota la ciutat...
És que jo no crec que ningú aquí hagi dit que tot és un desastre.
No, dic que hi ha l'oportunitat aquesta.
Ah, no, dic, perquè sembla que sigui que algú d'aquí, o jo en particular, hagi dit alguna cosa semblant. No,
jo t'he dit a tu.
No, m'ha semblat intuir-ho, però per això t'ho pregunto.
No, jo dic, es pot fer aquest plantejament? Es pot fer, òbviament. La qüestió és ajustat a la realitat? Això és la qüestió.
A veure...
Quina informació tenim i com estem? No sé,
jo estic bastant d'acord amb la IVA, és a dir, ningú ha acusat l'Ajuntament, però l'Ajuntament ha sortit a defensar-se. Mm. És a dir, i llavors tornem al meu negociat. Excusa non petita, acusatio manifesta. Mm. És llatí, però jo crec que s'entén bastant bé. Mm. Vull dir... A què ve això? I la paraula normalitat s'ha dit. Tu no pots dir que hi ha normalitat quan hi ha un assassinat. Perquè, i llavors, aquí el que juguem és que no té res a veure amb els aldarulls que provoca el desallotjament de la plaça, de la cua del concert, per una forma, però té a veure amb, segurament amb les festes. A lo millor no té res a veure ni tan sols amb la festa.
Però si no, si a lo millor no té res a veure, per què especulem tant?
Però és que el que ha sortit, el que ho ha dit és de l'Ajuntament. I les forces de seguretat estan preocupades. Dic-la, ara, les forces de seguretat en general. Però que tu no pots dir que això és normalitat. O sigui, són aquestes paraules...
Però per mi...
Són aquestes paraules que no es poden dir, perquè això no és un èxit quan hi ha un assassinat.
O sigui, a veure, no. Un assassinat, per desgràcia, pot passar en circumstàncies molt diverses. Quan tens un dispositiu especial a la plaça Espanya de Mossos i Guàrdia Urbana, perquè hi ha les festes de la Mercè, hi ha molta gent acumulada... I, per tant, el raonable és tenir un dispositiu policial per si de cas...
Per seguretat.
Per seguretat. I en aquest àmbit, on hi ha un dispositiu especial, es produeix un assassinat, això ja per si és una cosa que t'ha de cridar l'atenció i és a dir, home, tenim un problema. Tenim un problema de...
Si s'hagués produït a Pedralbes, home, continua sent un assassinat exactament igual i una tragèdia.
Però no està en el
context... Però no vincules, no pots vincular.
Però tu... D'un dispositiu policial que precisament està fet per prevenir això.
Però si partim de la premissa... No, si partim de la premissa que no sabem si està relacionat... Perquè tu ara imagina't que sigui simplement algú que s'ha barallat...
Jo em queixo de la paraula normalitat, que no es pot dir la paraula normalitat en aquest context.
Ja.
Aquí el primer, no. I la paraula dol, jo no l'he sentida. Jo no l'he sentida. Vull dir, jo crec
sí,
que...
Sí, aquí... que lamentaven el primer que...
No, però aquí és estar amb la família. Vull dir, vull dir, molt més empàtics, aquesta paraula que tothom utilitza ara, molt més... Jo, això és el que m'ha faltat. Jo he vist una actitud massa defensiva de l'Ajuntament i ara també de la Generalitat, perquè no només de l'Ajuntament, perquè, clar, com hi ha un dispositiu de seguretat, el dispositiu de seguretat amb alguna mesura ha fallat, clar, els responsables de la presència de seguretat no he sigut jo.
Veurem, en tot cas, què és el que ha fallat o si ha fallat alguna cosa.
Però llavors, a mi, aquesta sí. Sortida a la defensiva...
A tu t'ha cridat l'atenció.
A mi em crida l'atenció i, com a governat, com a ciutadà, em sento molt malament.
M'acabo només fent la referència del que és el que sabem. Sabem que hi ha hagut aldarulls, que són molt menors que fa un any, efectivament, que són 7 motos cremades, un comerç vandalitzat, al voltant d'unes 500 persones i una vintena de detinguts. una víctima mortal als entorns i durant la matinada als entorns on hi ha hagut els concerts, que no sabem en quines circumstàncies s'han produït, i la valoració que ha fet l'Ajuntament de Barcelona i els Mossos d'Esquadra venint a dir que bé, el dispositiu és el que és i que en general en el conjunt de la ciutat de Barcelona ha funcionat correctament. Veurem, quan hi hagi més investigació al voltant del que ha passat, veurem què és el que, quines conclusions s'han de treure. Però em sembla que ja no podrem avançar més d'aquí. Un minut per arribar a les 11 del matí, que tard que anem, mare de Déu senyor. Bé, us agraeixo que us hagueu quedat fins a aquesta hora. Ivan Guera, Milagros Pérez Oliva, Joan Caral. Gràcies.
El deure
ens crida. Gràcies.
Bon dia.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Canvia l'estació de l'any, però hi ha una moda que no canvia. Nou model energètic. Habitatges eficients, autoconsum energètic, mobilitat sostenible. Transformació verda. Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 26 al 30 de setembre. ikm.gencat.cat/setmanaenergia.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
La taula de sempre.
A la caleta de sempre.
La cabana de sempre. Les butaques de sempre.
La ruta de sempre.
Per arreglar com sempre?
Supersou del cap de setmana.